Hom i tot l'equip des de la sala Luz de Gas de Barcelona.
Si són les 7...
Que s'acaba, que s'acaba!
Amb la col·laboració de Borges, Play i els supermercats Bon Preu i Esclat. RAC 1. Tots som 1.
Les 3 en punt, recuperem titulars per primera vegada després de la polèmica per la retirada de la revista Cavall Fort de la Biblioteca de Borriana. El PP es compromet a garantir el respecte a totes les llengües de l'Estat. Alberto Núñez Feijóo, però, ho ha dit per sentir de puntetes. Assegura que si arriba a la Moncloa tindrà l'obligació de treballar perquè totes les llengües cooficials convisquin, això sí, diu, garantint sempre el bilingüisme. Des dels socialistes li ha respost Salvador Illa, que li ha etzibat que és incompatible ser moderat i traspassar línies vermelles com la violència masclista o la censura del català.
El problema no és Vox, el problema és el PP, que enganya, que dissimula. Ara van i demanen, doncs això, que ens abstinguem i com de moderats. No, mire, señor Feijóo, ser moderado no es hablar bajito. Ser moderado no es hacer muecas. Ser moderado es frenar y no dejar traspasar líneas rojas.
Els socialistes insisteixen que el problema són tant el PP com en Vox perquè a la pràctica defensen les mateixes idees. I d'aquí a 3 hores arrenca la manifestació del Pride Barcelona. La campanya electoral i la possible entrada de l'extrema dreta al govern espanyol fa preveure una de les desfilades més multitudinàries dels últims anys. De fet, ja compten gairebé una cinquantena de carrosses, més del doble que l'any passat. I els experts en salvament alerten que el sistema de socorristes està desfasat i necessita més recursos. En aquest principi d'estiu ja hi ha hagut 13 ofegaments mortals, és la xifra més alta dels últims 10 anys a principis d'estiu. A més, el sistema d'emergències mèdiques demana precaució i responsabilitat als banyistes després d'haver fet més d'una vuitantena d'assistències per ofegaments fins ara aquest estiu. I en marxa la 14a etapa del Tour de França, marcada per una caiguda massiva en els primers quilòmetres.
Una vintena de ciclistes han anat per terra en un descens. Un dels implicats ha estat el català Antonio Pedrero, que se l'han endut a l'hospital i ha hagut d'abandonar el Tour. L'etapa s'ha aturat i s'ha reprès mitja hora més tard. És una jornada d'alta muntanya en què Vingegaard i Pogacar es juguen al mallot groc de líder. El dia que Iris Tió s'ha penjat la primera medalla catalana als Mundials de Natació de Fukuoka, guanyant la medalla de bronze en la final de solo tècnic de natació artística.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, demà la calor afluixarà, però només de manera transitòria.
Sí, la temperatura baixarà un parell de graus a tot estirar moltes comarques de l'interior i del Pirineu, i en canvi a la costa aquí es mantindrà si fa no fa com avui, o sigui que un descens més notable a terra endins, sensació de xafogor, un dia més molt marcada a la costa aquest diumenge, ja aquesta tarda amb aquests intervals de núvols baixos. Com a novetat, pot descarregar algun ruixat o tronada aquesta tarda al Pirineu, i atenció a la setmana que ve, entre dilluns i dimecres s'albira un nou pic de calor molt extrem a l'interior, quan al voltant de dimarts podríem batre rècords amb màximes per sobre dels 40 graus.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Víctor Valero al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat als butlletins informatius.
I a les 11 el t'ho diràs amb l'Oriol Jové.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
RAC1. Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Te informamos que las oficinas de correos de Barcelona Capital estarán abiertas este sábado 15 de julio de 9 a 21 horas y el domingo 16 de julio de 9 a 14 horas para facilitar el voto por correo. Si ya has recibido la documentación electoral, no esperes al último día para votar y acude a cualquier oficina de correos.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat.
RAC1. Tots som 1.
Teniu la maleta Punoi perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC1, viatge bé, amb Esther Muñoz.
Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Som a l'Equador del juliol. Molts segurament haureu començat ja les vostres vacances de la segona quinzena del mes i nosaltres avui us hem preparat tres escapades a prop de casa. Amb la Núria Esponellà farem una ruta pel Delta de l'Ebre. L'escriptora ens portarà fins a les Terres de l'Ebre en camper, des de Tortosa, passant a tocar de l'Illa de Gràcia i al mirador del Vaporet Anita. Però avui també anirem fins a Galícia, en concret fins a Campo Lameiro, a Pontevedra. Aquesta població es va convertir fa unes setmanes en la capital del turisme rural 2023, un certamen que organitza des de fa 8 anys el portal Escapada Rural. La Judit Montmany, una de les seves membres, hi va anar fa uns dies fins a aquest municipi guardonat i ens explicarà com és, què ens ofereix i què podem fer si hi anem per vacances aquest estiu. La tercera sortida d'avui serà d'enoturisme. Aquesta és l'excusa que el periodista de La Vanguardia, Martí Paola, ha trobat per portar-nos fins a la comarca del Bages, concretament fins al pont de Vilomara i Rocafort, on ens descobrirà aquesta comarca productora de vi. I entre excursió i excursió, encara tindrem temps de passar per la llibreria Altair per agafar algunes idees de llibres de viatges especials per llegir aquest estiu. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem. Ja sabeu on anireu de vacances aquest any. Si esteu buscant una destinació rural i a l'estat espanyol, pareu atenció perquè el passat mes d'abril vàrem conèixer quina és la capital del turisme rural 2023. La setena edició del certamen impulsat pel portal escapadarural.com va decidir que Campo Lameiro, a Pontevedra, a Galícia, s'emportés el guardó entre els 10 finalistes. Per parlar d'aquesta iniciativa i conèixer una miqueta millor Campo Lameiro, ens acompanya ja el viatjaver de RAC1, la Judit Montmany, que és responsable de comunicació del portal organitzador d'escapadarural.com. Judit, bona tarda, benvinguda al viatjaver de RAC1.
Hola, què tal? Bona tarda.
Avui ja tenim a l'estudi, hem parlat molts cops via telèfon, sí. Cosa que em fa moltíssima il·lusió, perquè a més parlarem de Campo Lameiro, on tu fa uns mesos hi vas anar, no?
Sí, 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 vam estar després de que fos el poble guanyador de la capital del turisme rural, doncs vaig tenir l'oportunitat d'anar-hi per unes horetes, per un acte que es va fer institucional, doncs per celebrar que han estat capital del turisme rural, i la veritat és que és un lloc absolutament espectacular, el verd, les olors, el paisatge, o sigui, realment és un lloc preciós i a més són capital de l'art rupestre i tenen doncs el parc arqueològic que val moltíssim la pena visitar. I ara això de cara a l'estiu és un lloc que a més s'està força, força fresquet.
És per tenir en compte, per anar tots els catalans cap allà, eh? Era, de fet, és el primer cop que una localitat gallega arriba a la final i guanya.
Exactament, sí, sí, és la primera vegada que tenim un guanyador a Galícia. Hem tingut, el que tu deies, no és la setena edició, sis guanyadors anteriors en el altres punts de la geografia estatal. És el primer cop que guanya Galícia, que també ens agrada molt, no?, perquè és donar a conèixer un altre territori i, a més, un lloc que realment per fer turisme rural és que és preciós perquè uneix, no?, tot el que té a veure amb el turisme rural, que és, doncs, natura, espais a l'aire lliure, poder fer excursions, bona gastronomia, que quan un va de vacances també li agrada menjar bé. Llavors, realment és un lloc que, bueno, es mereixia guanyar, com tots els altres 10 finalistes, però realment, doncs, és un perfecte guanyador. Mm-hmm.
Expliquem, jo he dit una miqueta als oients, no?, en què consisteix aquest certamen que ja fa 7 anys que organitzem. Uh-huh. Aquest concurs, podríem dir, que el que intenta, doncs, és això, no?, decidir i triar la capital del turisme rural. Com va néixer aquesta iniciativa i una miqueta quin és el vostre objectiu?
Uh-huh. Doncs mira, l'objectiu principal d'aquesta iniciativa, que personalment és una de les que trobo més maques de les que fem a Escapada Rural, el que pretén és, i l'objectiu principal és donar a conèixer pobles que potser no tenim tant en ment quan pensem en fer turisme rural. Pot ser pobles o bé perquè no són tan coneguts, com el cas de Campo Lameiro, doncs, que era una destinació que no era especialment coneguda, o llocs que poden ser coneguts però que la gent no té tant al cap per fer turisme rural. Llavors el principal objectiu és donar a conèixer aquests llocs que aposten pel turisme rural perquè tenen allotjaments i donar-los aquesta visibilitat. Llavors va néixer amb aquesta filosofia, amb aquest objectiu, i és el que a dia d'avui mantenim.
I com funciona exactament? Les localitats es presenten a concurs, trieu vosaltres, com va?
Doncs mira, són els mateixos pobles i a vegades fins i tot els propietaris dels allotjaments. En aquest cas, per exemple, de Campo Lameiro va ser la propietària d'un allotjament la que va impulsar la candidatura.
Molt bé.
Els que es presenten per ser capital i han de complir tres requisits, que són tenir menys de 10.000 habitants, perquè volem que siguin doncs nuclis més petits, tenir allotjaments rurals que estiguin a escapada rural, i després no poden haver estat, com que ja portem unes quantes edicions, doncs que no hagin estat finalistes o guanyadors en edicions.
No poden ser repetidors.
No poden ser repetidors, no, perquè tot el que és el procés després, un cop, per seguir una mica amb l'ordre, no, s'inscriuen i d'aquí escollim 10 finalistes. Aquest any vam tenir 200 candidats.
Déu-n'hi-do.
Sí. Sí, sí, la veritat és que és un bon número, que també és una manera doncs, que ens fa veure que realment és una iniciativa que té interès i que els pobles hi veuen valor. D'aquí escollim internament els 10 finalistes, una mica doncs, veiem que compleixin els criteris i que siguin llocs això, no, doncs, que ofereixin un cop ballar el viatge rural, doncs, que tingui opcions de fer coses, no, a nivell cultural, gastronòmic, patrimoni, etc. I a partir d'aquí doncs, surten els 10 finalistes.
Doncs si et sembla, Judit, ja que tenim aquí a l'estudi, anem a fer un viatge tant pel poble guanyador com pels altres candidats que van arribar a la final i a veure doncs, si d'aquesta manera doncs, intentem que algun dels nostres oients que encara s'estigui decidint per on anar de vacances doncs, pugui agafar idees.
Exactament.
I potser marxi a algun d'ells de vacances. No? Ens deies que havies estat a Campo Lameiro.
Sí.
Després d'haver-se convertit en la localitat guanyadora de la capital del turisme rural. No? Exactament, a quina part de Pontevedra està? Està ben comunicat, per exemple?
Sí, està ben comunicat perquè, de fet, nosaltres venim des de Barcelona, vam anar amb avió perquè era la manera més ràpida d'arribar i està a una hora d'aeroport de Vigo i de Pontevedra, estàs a una hora, o sigui, està molt ben comunicat. Molt ben comunicat, sí, sí. I realment allà vam estar a la casa de la propietària que havia presentat la candidatura i, bueno, un lloc, ja et dic, absolutament preciós, no? Aquesta sensació com d'endinsar-te en un túnel, diguéssim, tot
del
de
temps.
Color verd. No, no, i sobretot, no, tot el verd i aquesta vegetació que hi ha, clar, és espectacular, realment. Són paisatges que... Bueno, jo era la primera vegada que estava a Galícia, de dir, i és un paisatge que em va com sobtar perquè era diferent potser d'altres coses que havia vist,
i
realment és
preciós. I sobretot ara amb la sequera que tenim, també,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Clar, la humitat i tot allà és diferent.
Coses a fer allà. Què ens ofereix Campo Lameiro?
Doncs mira, com us deia, té el parc arqueològic que es pot visitar. I és una visita, tenen els... A veure si ho diré bé, si no que em perdonin, els petròglifos, que és art rupestre, però està com excavat a la roca,
sí?
Diguéssim.
Sí?
Llavors, la veritat és que és preciós perquè, a més, es veu clarament el dibuix, no? Hi havia alguns cèrvols i demés, i la veritat és que això és preciós i fan una visita guiada. Nosaltres vam fer una ruta molt petita, però és una visita que pots estar ben bé un matí, està molt bé. I després també hi ha una església que és preciosa, que em comentaven just quan vam anar, que a més havíem descobert que hi havia com unes pintures que el capellà del poble ho estava mirant i tot, o sigui que...
Segurament ara, no? Si comencen a rebre turisme, també tot això ho exploten encara més.
Sí, de fet, ens deia l'alcalde del poble que des de que havien sigut finalistes, que havien triplicat els visitants al parc arqueològic, que
aparentment,
el que volia dir abans, no, que els 10 finalistes ja tenen tots una campanya de difusió, és a dir, que no és només el guanyador el que s'emporta el protagonisme, diguéssim, sinó que els 10 finalistes, durant tot el temps que durant les votacions, que són els viatgers els que voten pel guanyador, nosaltres els donem molta visibilitat a xarxes socials, també amb els mitjans de comunicació doncs, de cada província, de cada comunitat autònoma, i ells ens deien això, que només durant aquest procés previ abans de ser guanyadors hi havien triplicat els visitants.
Molt bé, està molt bé, perquè segurament són pobles petits, no sé quanta gent hi viu a Campo Lameiro, però no deuen tenir pressupost per fer promoció.
Exactament, són mil i poquets, ens deien. Sí, sí, és un poble petit.
Heu registrat més de 100.000 votacions per part dels usuaris d'Escapada Rural. D'aquestes, el 16,9% ha recaigut sobre aquest municipi de Pontevedra, no?
Sí.
A banda del que té a veure amb el paisatge que va cridar tant l'atenció, Judit, i també aquestes pintures rupestres, pel que fa a la gastronomia, què ens explicaries,
doncs,
no? Alguna cosa rellevant?
Meravellós.
Brutal, no?
Brutal. Sí, sí, es menja molt bé, a més.
Tenen algun producte típic o que algun menjar
típic?
Sí, de
fet, em va cridar l'atenció perquè, clar, tu a Galícia sempre tens com la cosa aquesta més del marisc, clar, és interior, és a dir, que la gastronomia és absolutament diferent.
Muntanya.
Llavors, per exemple, vam menjar tot tema bolets amb foie, per exemple, no? Allà es veu que ens van dir que fan molta cuina amb bolets, també de caça, per exemple, tenen cuina de caça, pova a la gallega, òbviament vam menjar, perquè això és com un imprescindible, encara que estiguis a l'interior.
Obligatori.
I bueno, tot de, ja et dic, o sigui, tot el que és caça, carn i producte així més de muntanya, espectacular. De fet, al restaurant també ens deien que havien, hi ha com un restaurant que és el principal allà al poble, i també ens deien que havien notat moltíssim l'afluència de persones, que ells, de fet, a nivell de negoci, que també doncs, és una altra de les voluntats, no?, d'aquesta iniciativa, que és que aquests pobles, a part de rebre turistes, que sigui un turista que allà generi una despesa.
Clar, a nivell econòmic es mogui.
Exactament, que allò es mogui. Llavors els del restaurant ens deien que sí, sí, que ells havien notat també, clar, la gent va allà a passar el dia i menja, amb la qual cosa doncs, contribueix a que tota l'economia es mogui.
Tenim ja el primer classificat d'aquest rànquing de la capital del turisme rural 2023. Hem de dir que per pràcticament un punt va quedar en segon lloc una població que es diu Candeleda.
Sí, Candeleda, que està a Ávila, a Castilla i León. En aquest cas és un nucli bastant més gran i també es van presentar perquè estaven fent tota una aposta, han muntat tot un circuit de muntanya amb bicicletes, no? Ara no sé exactament el nom, però era com parc d'activitats a la natura,
sí.
I també doncs, ens van presentar perquè volien també doncs, potenciar tota aquesta part que ells estaven fent precisament doncs, promoció de visitar Candeleda per fer turisme actiu i de natura.
Després, en tercer lloc, i amb el 12,4%, tenim Zeraín.
Sí, aquest és molt curiós, també ens va fer molta il·lusió que quedés en tercer lloc perquè és un poble petitíssim que està a Guipúzcoa.
Menys de 1.000 habitants?
Tenen 300 habitants.
300 habitants.
De fet, diria que 294, em sembla que eren, perquè quan amb els 10 finalistes ens hem reunit a Barcelona, llavors hem tenit l'oportunitat de conèixer-nos, i realment un poble tan petit que hagi quedat en tercera posició...
Té mèrit.
Té molt de mèrit, es van moure moltíssim i ells també eren un dels que ens deien que per Setmana Santa, perquè les votacions van agafar el període de Setmana Santa, sí. Que per Setmana Santa havien tingut moltíssims visitants de persones doncs, que ho havien vist, que ho havien llegit i que volien anar a visitar el poble. També un lloc preciós aquest, no he tingut la sort encara d'anar-hi, però també, no?, enviem sempre un blogger de viatges que fa d'ambaixada de cada un dels finalistes i escriu...
L'envio a vosaltres.
Exactament. Si nosaltres busquem i llavors a cada zona un ambaixador que més sigui d'allà perquè així hi ha com més afinitat, diguéssim.
Clar, clar, s'ho senten més.
Sí, exactament, per defensar la candidatura i allò veus els articles i, ostres, realment també és un lloc que per ser petit també té natura i diferents espais per visitar també molt, molt bé. I bueno, està bé, no?, que un poble tan petit arribi a una tercera posició.
Totalment, sí, sí. Des d'aquí Guipúzcoa agafem el cotxe i marxem cap a Colmenar de Oreja.
Sí, està a Madrid. És un poble que està, si no m'equivoco, com a una hora de Madrid, més o menys, i aquest també és una mica més gran, però també no, ens van estar explicant que té com una plaça major supermaca i ens van dir que era curiós perquè per sota estava buida, que estava construïda sobre pilars. Bueno, també tenia una història així curiosa. Sí, està a una hora de Madrid, és a dir, que també per la gent que viu allà doncs, és una escapada que està pròxima.
Freca, freca, amb Colmenar de Oreja, i en aquest cas en cinquena posició va quedar Nalda,
sí.
Amb el 10,3% de vots.
Sí, també Nalda és un poble també relativament petit, ara no et sé dir la població, però també està com a la mida més de Campolameiro, i també, bueno, la Rioja, que hem de dir, no? Un lloc també fantàstic.
Ho té tot, la Rioja.
Ho té tot, també
sí,
ho té
sí.
Tot.
És una destinació molt completa,
exactament.
El vi, la gastronomia, exactament. Els paisatges, a més, la tenim a tocar, a Catalunya.
Sí, 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 realment és un lloc que per anar...
Un cap de setmana.
Exactament, sí, sí, et cau a prop per visitar-ho, i tant, sí, sí.
Hem visitat Pontevedra, hem estat a Ávila, a Candeleda, també a Madrid, a Colmenar de Oreja, i hem de dir que una de les finalistes és una població catalana.
Cardona. Sí, sí, a Cardona també hi he estat. I també, bueno, Cardona és un lloc preciós. Té el castell, les mines de sal, el que dèiem, no?, que a nivell d'oferta per anar a fer turisme rural és un lloc que també ho reuneix tot, també a nivell gastronòmic. Si no recordo malament, estaven impulsant un tema d'olis, també, etc. No vull dir res que estigui... Però sí que també quan van venir ens ho van estar explicant i també això, estaven impulsant aquest tema, llavors doncs, també volien... com donar a conèixer més enllà del que tots potser tenim en ment, no?, del castell i les mines de sal, més coses.
Cardona, que apareix a molts rànquings, no? És una població que
sí.
En aquest sentit ofereix moltíssimes coses i realment jo crec que aquí a Catalunya i al Viatge B segurament molts oients la coneixen.
Sí.
Ja.
Sí, el que passa és que a vegades passa, no?, que nosaltres pensem, ostres, Cardona, no? L'hem passat també vam tenir Esterri, però després, clar, també em poso un lament de la gent que no viu a Catalunya i dic, ostres, clar, Catalunya i ha llocs tipus Esterri, Cardona, que són com Montblanc, també ja ha sigut finalista, no? Que són molt coneguts.
Són símbols.
Exactament, són símbols i és com obligatori haver-hi anat, no? Perquè són llocs que valen la pena. Però clar, te'n vas a la comunitat del costat o de dalt o de baix i és cert que potser la gent no els coneix. Llavors, clar, com que aquí la difusió és a nivell estatal, clar, igual que nosaltres descobrim llocs que no estan a Catalunya, doncs també ajudem a que gent que no viu a Catalunya descobreixi llocs que estan aquí.
Mm-hmm. És un win-win.
Exactament.
D'alguna manera, no? A tocar de Catalunya, a València, tenim Bocairent.
Sí.
Que també va quedar, en aquest cas, 2, 3, 4, 5, 6 posició.
Sí, sí, Bocairent també un lloc molt maco a l'interior de València, no? Que potser també el que dèiem, que València és un lloc que d'entrada potser relacionem més amb turisme de platja, perquè doncs, té molta costa, però sí que a l'interior, doncs això té un lloc com Bocairent, que també és preciós i també val la pena descobrir estant tan a prop de casa nostra.
I a les tres posicions finals tenim Elche de la Sierra, Segura de León i Ricote, no? Comencem per Elche de la Sierra, sí. Què ens pots explicar?
Doncs Elche de la Sierra està a Albacete, a Castilla-La Mancha. Aquests tres et diria una mica, també Segura del León, Badajoz, Extremadura, i Ricote a la regió de Múrcia. El Ricote potser ens sona més a tots per el Valle del Ricote, i és més, no? Potser ho tenim més al cap, però també una mica comparteixen els punts aquests en comú amb els altres finalistes. Llocs de realment molta natura, moltes opcions de visitar parcs naturals, de fer excursions, tots és una mica el que comparteixen i per això són finalistes de la capital del turisme rural.
Tenim Segura de León.
Segura de León estava a Badajoz. Realment hi ha representació de gran part, 10 finalistes de 10 comunitats autònomes diferents. Doncs sí, tots realment dignes finalistes i guanyadors també d'aquesta edició.
I per últim tenim Ricote a Múrcia.
Sí. També Ricote a Múrcia, això no, que potser ens sona més pel Valle del Ricote, que és una zona turística que d'entrada potser ens ve més al cap i aquest any bé, van quedar en la desena posició, però és el que diem, no? De 200 inscrits ja arribar a ser un dels 10 finalistes realment és una empenta per aquell destí i també doncs, per tota la promoció que se'ls fa i se'ls dona a conèixer.
Uh-huh. I ara el que molta gent es preguntarà, no? Potser gent del sector que ens estigui escoltant i vulguin presentar-se a la 8a edició d'aquesta capital del turisme, la del 2024, no?
Sí.
Quan comença el període per poder-se presentar, per exemple?
Doncs mira, encara no tinc una data allò de dir-te el dia exacte, però cap al desembre, gener, obrirem les candidatures. Normalment ho fem al gener, potser aquest any ho avancem una miqueta, però sí que sempre és doncs, finals d'anys, principi del 2024. Sí que per Fitur, que és el gener, ja les tindrem obertes seguríssim.
I el que demaneu exactament per poder-se presentar, quins requisits hem de tenir?
Doncs tenir menys de 10.000 habitants, tenir allotjaments rurals que estiguin a escapada rural i després no haver estat guanyadors en edicions anteriors, òbviament, i finalistes en les darreres edicions, mm-hmm. també.
De les darreres edicions, per si entre els oients doncs, tenim gent que ja conegui algunes de les localitats que hem comentat, hem de dir que l'any passat
Cazorla.
Va guanyar Cazorla, no?
Que és, també vaig poder anar l'any passat i Cazorla és també una preciositat, té les ruïnes de Santa Maria, que és una passada, té el riu que creua també així el poble, que és preciós, té les places, després té tot el parc de la Sierra de Cazorla, que és natura, animals per visitar, també és un lloc preciós, més gran en tamany, per exemple, que Campolameiro, i una natura, òbviament, diferent, però també és un lloc preciós.
Cazorla, que es troba a Jaén, que recordo que l'any passat nosaltres vàrem tenir l'oportunitat d'entrevistar el seu alcalde, que era el senyor Antonio José.
Exacte. Exactament, sí,
i que
sí,
ens va acompanyar,
sí.
No, en aquest recorregut que comentaves ara, Judit, aquestes runes de Santa Maria, el castell de la Lledra, la bòveda del riu Cerezuelo, recordo també el castell de Salvatierra, per exemple.
Sí. És preciós, de veritat, que el castell, a més el riu és curiós perquè hi ha una part que passa com soterrada i ells tenen una llegenda, que allà hi ha com una espècie de mitologia, i també a Campolamiro també tenen mitologia, a més a Galícia, no? Que això és molt, és molt típic, llavors bueno, és el que busquem, no? També que siguin llocs que tinguin com aquesta part de història que quan la gent els va visitar, doncs
els hi puguin explicar,
i puguin gaudir i aprendre coses noves, uh-huh. al final del lloc que vas a veure.
I després tenim altres pobles que són els guanyadors de les edicions anteriors. Sí, sí. A Andalusia tenim, sí. Olvera, no?
Olvera, exactament, uh-huh. sí.
Després tenim Potes a Cantàbria, Santillana uh-huh. del Mar també a Cantàbria, no? Aquests són més
coneguts,
sí. Aquests són més coneguts.
Sí, de fet alguns són més coneguts, a més Cantàbria és molt, cuna del turisme rural, és un lloc que sí que tots tenim al cap, molt igual que Astúries, no? Potser
la tenim molt associada.
Que tenim molt associats al turisme rural, per això també doncs, que de cop guanyin aquests pobles diferents i que potser no tens tan associats, ens fa moltíssima il·lusió, i tant. Sí, sí.
I després veig a la llista els primers guanyadors, que hi ha Ainsa, Sobrave, Osca i Sigüenza, Guadalajara.
Exactament, sí, 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 que també potser són... Bueno, a Insa, almenys, no? Potser els que vivim aquí també el coneixem més perquè ens cau més a prop,
és molt familiar.
Més a prop de casa, i Sigüenza també potser és més conegut.
Doncs aquesta tarda amb la Judit Montmany, responsable de comunicació del portal Escapada Rural, doncs hem intentat donar algunes pinzellades de poblacions de casa nostra que realment, si esteu buscant alguna destinació per passar les vostres vacances en un entorn rural, pensem que valen la pena.
I tant, moltíssim. Segur que els agraden. Totes les que visitin els agradaran, que recibin el seu allotjament també a Escapada Rural i que gaudeixin de les vacances.
Això. Judi, moltíssimes gràcies per venir avui a RAC1 i, escolta'm, tornem a parlar a la 8a edició de la Capitalitat del Turisme Rural 2024.
Moltes gràcies a vosaltres, Esther. Bona tarda.
Una abraçada.
A RAC1, viatja bé. Una altra manera de viatjar amb Esther Muñoz.
Ja som a les portes de la llibreria Altair de Barcelona. Allà ens hi espera la directora adjunta del grup Altair, la nostra col·laboradora, l'Helena Bernades. Avui amb dues lectures dedicades al cel. Helena Bernades, bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda.
Per què has triat el cel?
Perquè també és un altre viatge. Al final, moltes vegades estem acostumats a mirar l'horitzó d'una forma bastant planera, però també hi ha molt viatge estel·lar i, de fet, de la mà de Joan Anton Català ens queda més clar que mai. És el nostre divulgador per excel·lència, a més, de la casa, tant vostra com nostra.
I tant.
I en aquest cas, ell acaba de publicar un últim llibre que és Geopolítica de l'espai, la batalla pel domini polític, militar i econòmic del cosmos, on ens fa un retrat una mica de tota aquesta guerra per aconseguir arribar més amunt i tot l'escenari polític i econòmic que hi ha darrere d'això, d'aconseguir arribar a Mart i ondejar la bandera a Mart. És un viatge que al final també és una retrospectiva sobre què ha passat en els últims anys, de qui governarà l'espai o quina cursa armamentística s'està fent científicament parlant per aconseguir que hi hagi terra existent a Mart, a la Lluna o a altres planetes fora de la Terra. I és un llibre que ens pot portar a pensar que és molt futurista, tot i que, com molt bé diu ell, és una cosa molt més a curt termini del que pensem i que tots hauríem de tenir una mica més de coneixement de què està passant una mica fora de la nostra atmosfera. Joan Anton Català ens presenta un llibre divulgatiu perquè és científic però a l'abast de tothom i ens parla una mica de totes aquestes curses que hi ha entre les diferents organitzacions governamentals i intragovernamentals, de les posicions que té tant Nacions Unides com la NASA particularment, i tots aquests avanços científics que ens fan pensar que ja és una realitat.
Vaja, un retrat, no?, d'aquests interessos que hi ha darrere de tot el que té a veure amb l'espai, que com tu molt bé dius, doncs, el Joan Anton Català segur que ho explica molt, molt bé, perquè és un gran coneixedor d'aquesta matèria, ha escrit moltíssims llibres i, a més, en molt poc temps. Per tant, convidem els oients, a, si no el coneixen, a descobrir-lo, Joan Anton Català, Amigó, un llibre que, si no m'equivoco, Helena ha editat amb Angle Editorial.
Correcte, sí, aquest cop publica amb Angle Editorial, tot i que ell ha tingut una extensa bibliografia amb altres editorials. Aquest és l'últim que ha publicat i, de fet, esperem que segueixi fent-ho perquè és la persona referent que està al dia de tot el que passa una mica més enllà del nostre planeta.
I segur que ens fa reflexionar i molt. Va, doncs anem amb la segona lectura, on els estels del cel, en són els protagonistes.
Sí, en aquest cas, l'editorial Alpina, que tots coneixem perquè són els mapes topogràfics per antonomàcia d'aquí de la casa. Aquest cop publica de la mà d'Inés Ibarbure, una pedagoga i astrònoma divulgadora uruguaia que porta molt temps ja visquent als nostres voltants. Publica Estels del cel, una guia d'astronomia per a tothom, tant per grans com per petits, per entendre com mirar cap amunt, com mirar el cel de nit, què hi trobem. ens fa un petit recorregut de totes les constel·lacions i el seu simbolisme mitològic i de la seva creació, una mica com reconèixer-les. També ens parla de quines són les diferències entre els cometes, els estels, els colors que apreciem a ull nu per la nit, de la temperatura dels estels, com canvia, si és més vermellosa, més blava. Una mica també fa un repàs sobre els diferents cels de nit que podem trobar en les diferents estacions de l'any, i és una perfecta guia per tenir a casa i per treure a passejar al jardí o al balcó tots aquells dies que no hi ha núvol i que podem veure una mica què passa més amunt de casa nostra. És un manual perfectament comprensible per tota la família, que hi ha una petita part de pedagogia, de divulgació científica, però sobretot està pensada per poder entendre què és el que veiem i les constel·lacions que estan formades a cada moment de l'any.
Doncs avui hem dedicat la nostra secció de literatura, de llibres de viatge al cel, amb aquestes dues lectures viatgeres que avui ens ha recomanat l'Helena Bernades, d'una banda Geopolítica de l'Espai, de Joan Anton Català Amigó, amb Angle Editorial, La batalla pel domini polític, militar i econòmic del cosmos, i després Estels al cel, editat per Manuel Alpina, col·lecció amb Alpina, escrit per la Inés d'Ibarboure González, amb aquesta astronomia per a tothom. Dos llibres que, evidentment, trobareu ja a la llibreria Altair de Barcelona. Oi, Helena?
I tant, aquí els tenim, i de fet tenim una àmplia secció tant sobre literatura africana o literatura narrativa de naturalesa, i també tenim una petita secció d'astronomia i de coneixement de l'univers que cada cop estem potenciant més perquè més lectors hi estan interessats.
Per tant, podrem triar i remenar entre aquestes prestatgeries dedicades a l'astronomia i al cel.
I tant, benvinguts tots aquells, i qualsevol cosa, per això hi som també nosaltres els llibreters, per intentar prescriure, recomanar i ajudar a trobar la lectura indicada per cadascú.
Helena, ens trobem a la llibreria Altair, que vagi molt bé, una abraçada molt gran, cuida't.
Aquí us esperem.
Adéu, a petons.
Aquest estiu ens ho passarem en gran a la platja, però abans passarem amb els nens a conèixer el parc més premiat del món, el de Puy de Fou.
Als Estats Units?
Què va? Aquí mateix.
Puy de Fou, juliol i agost, preu especial estiu des de 25 euros. Reserva ja les teves entrades a puydefou.com.
Encara no el coneixes?
Gourmet La Vanguardia et porta una selecció dels verdejos que triomfen aquest estiu. Refresca't amb el sabor de Castelo de Medina Verdejo, La Caprichosa de Palacio de Bornos i L'An Verdejo. 6 vins valorats en 58 euros, ara per només 39. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Aquest diumenge a la nit...
Tomé la decisió de que voy a ir a Miami.
Arrenca l'era Messi a Miami i a RAC 1. This is America. Seguiu en directe l'arribada del crac argentí als Estats Units.
Lionel Messi has arrived in South Florida.
El Tu Diràs allarga una hora el seu horari des de les 11 fins a les 2 de la matinada. I a les 2, l'acte de presentació de Messi com a nou jugador de l'Inter de Miami. Amb Dani Aguilar i amb Roger Saperes com a enviat especial a Miami. Aquest diumenge, Messi a Terra Amèrica a RAC 1. Hey. RAC 1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
I ara molta atenció perquè és hora d'obrir el mapa RAC1, el nostre concurs de participació, i de posar en joc dos bitllets d'avió nada i tornada per a dues persones amb destinació nacional o internacional, dos vols operats per la companyia Vueling. Per guanyar aquest premi, que inclou una maleta facturada i una bossa de mà per cada passatger, és imprescindible que ens seguiu a Twitter, a @viatgebé, que feu retuit el missatge que publicarem i que etiqueteu la persona amb qui hi anireu de viatge si us toca aquest magnífic premi gentilesa de Vueling. També podeu participar a Facebook, a Instagram o enviant-nos un correu a l'adreça viatge@racu.net, i sobretot heu de respondre a aquesta pregunta que ara mateix us plantegem i que és molt fàcil. Què fareu aquestes vacances? on anireu de viatge. Entre tots els missatges rebuts, dissabte vinent, 22 de juliol, sortejarem aquests dos bitllets d'avió, gentilesa de Vueling, i contactarem amb els guanyadors per explicar-los les condicions del premi. Esperem moltes respostes, molta sort a tothom.
RAC1 us està oferint Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Ara ens ve molt de gust, doncs, en recórrer el món natural que tenim al nostre territori, i per això, doncs, ens acompanya un cop al mes l'escriptora, professora i filòloga Núria Esponellà. Núria, bona tarda.
Bona tarda.
Ben tornada.
Gràcies, ben retrobats.
Avui tornarem a agafar la vostra camper.
Sí, 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 avui sí, perquè ens anem a les Terres de l'Ebre i a mi em queden una mica lluny. Per tant, amb la camper anem molt bé, per pernoctar també, i concretament no només veurem natura pura, sinó també alguna ciutat com Tortosa.
Doncs molt bona pensada aquesta. Jo en sóc molt fan de la zona del Delta de l'Ebre, perquè vaig molt a la zona del País Valencià, que toca a Castelló, i passem pel Delta de l'Ebre, i la veritat és que és un lloc fantàstic on animem a tots els oients a qui vagin. I avui, doncs, la Núria ens donarà algunes quantes idees per anar, per exemple, amb aquesta camper que vosaltres que teniu,
sí,
no?
Sí, sí, i fa ben poc que el vaig fer, aquest viatge que ara comentaré, eh? Vam sortir per anar a Tortosa, vam pernoctar a Tortosa, que és una ciutat renaixentista,
la capital,
i que és preciosa, que té una bellesa increïble, a més amb la catedral, que gairebé reflecteix el riu. I després ja l'endemà vam fer el trajecte cap a Deltebre.
O sigui, vareu fer el primer dia el recorregut, sí, des de casa
fins a Tortosa.
Exacte. I la camper on es va quedar?
I la camper es va quedar amb un lloc que no hi havia, no era una àrea d'autocaravanes. Ens vam quedar en un lloc de camí una mica abans d'arribar a Tortosa i vam dormir allà, i l'endemà ja vam visitar primer Tortosa i després vam emprendre el viatge cap al Deltebre. Però és que a Deltebre sí que hi ha una àrea d'autocaravanes. Això no ho sabíem en principi, tot i que portàvem l'app, l'aplicació i tot, i com que teníem ganes primer de veure Tortosa, doncs ho vam fer d'una altra manera. Però qui vulgui pot anar directament a Deltebre.
On està aquesta àrea?
Aquesta àrea està just en el pont que travessa el riu Ebre, i amb un costat queda, amb una banda queda el Deltebre i la banda sud queda Sant Jaume d'Enveja. Uh-huh. I totes dues bandes són precioses. A la banda de Deltebre podem deixar estacionar la camper. Sí que és un pàrquing que no és gratuït, però tampoc és car. Em sembla que valia uns 8 euros
la nit.
Per dia i nit, sí, uh-huh. Dia i nit. I té tots els serveis. I si no, doncs podríem continuar, si volem fer només un dia, doncs podem fer un altre plantejament, no? A l'altra banda, a Sant Jaume d'Enveja, hi ha un embarcador i hi ha un petit pàrquing on també es pot aparcar per una estona, i allà vam deixar la camper i vam anar caminant agafant un camí que transcorre paral·lel al riu, que és preciós, que està molt ben arreglat perquè té unes valles de fusta i molt ben indicat tot el que vas passant, t'explica també els llocs, els indrets. Quan fa estona que vas caminant, que et queden els camps a la mà, hi ha alguna horta també a mà esquerra i el riu a la dreta, hi ha un moment, crec que devia ser uns 20 minuts aproximadament, que hi ha el mirador del Vaporet Anita, que és una barca de transport que navegava per l'Ebre i que es va enfonsar el 1937, uh-huh. I en aquell punt de mirador veus l'illa de Gràcia, que és preciosa, enmig del riu, és un lloc també molt especial. I després continues el camí fins a Amposta, la direcció d'Amposta, arribes gairebé a tocar el pont d'Amposta, que ja després va cap a la Ràpita, i en aquest punt de sota el pont hi ha el tram de camí de Sirga, que és un títol de la novel·la de Jesús Moncada, també, no? aquell camí d'ús públic que es deixava a la riba de l'Ebre per poder remuntar les barques, la Sirga era les cordes, no? Eren les cordes.
I com és aquest indret, Núria, el camí
bonic.
De Sirga del Delta?
A mi me va agradar molt, eh?
Perquè què és el que més et va cridar atenció?
El primer, el pes històric que té, ja imposa una mica, no? Pensar que per allà hi ha passat tanta gent, tants navegants, tant,
tanta història.
Tanta història imposa. Després la vegetació també és molt bonica, el riu Ebre, no sé, jo sempre que hi vaig...
Era l'hivern, no?, quan hi van anar vosaltres.
Sí, sí, a l'hivern, a l'hivern. Sempre me quedo bocabada davant del riu Ebre, no?, perquè és un riu as. Si ho comparem amb altres,
riu, sí, sí.
Amb altres rius que tenim aquí més petitons i ara molt més secs també, l'Ebre doncs és un senyor riu.
La setmana passada, perdona Núria, sí, recordo que ens explicaves en aquesta primera ruta que ens vas fer concretament fins a aquesta platja d'Aiguamolls de la Robina a l'Alt Empordà, que havies fet una sortida tu individualment i que pràcticament no t'hi havies creuat amb ningú, no? En aquest cas, què va passar?
En aquest cas, tampoc vam trobar gaire gent perquè vam poder anar entre setmana, eh? No vam haver d'esperar el cap de setmana. Potser hauríem trobat més gent, no? Però vam anar molt tranquils nosaltres. No crec que ara aquesta època tampoc hi hagi tanta gent, eh? Estava molt tranquil·let tot.
I fins on vareu arribar?
Vam passar per Poblenou del Delta, esclar, tot allò és preciós, perquè veus els camps d'arròs, alguns ja començaven també a estar inundats, i hi havia flamencs, i vam arribar fins a la platja del Trabucador, que és una platja clàssica,
molt coneguda. Tot això amb la camper,
Sí, vam arribar amb camper, vam aparcar, perquè hi ha molt de pàrquing, la platja del Trabucador. Nosaltres vam poder aparcar, és tot gratuït. El que passa que no et deixen passar després del Trabucador de la platja, diríem, no pots anar a les Salines, allò està tancat. Que en part a mi em sembla molt bé, perquè si no allò
per
seria...
Per protegir-ho, eh?
Sí, 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 és un isme, i aleshores és protegir-ho una miqueta. Tot i que hi ha molts camions, perquè se porten sal, però allà ja no deixen avançar. Però és que només el tram anterior al Trabucador, que és un lloc on hi ha aiguamolls també, d'aquesta vegetació que és com una parada d'aiguamolls, hi havia un ramat de bous increïble, o sigui, ens vam haver de parar, mirar-los, fer fotos, perquè era un lloc preciós, i després a peu sí que vam caminar bastant de tram, tot el que seria la riba d'una banda i de l'altra, perquè és clar, tens el mar a totes dues bandes, i això és el que també li confereix una bellesa especial,
clar, un encant,
i després doncs poder-te descalçar, i a mi m'agrada molt ara a l'hivern anar per la sorra freda, sorra molt fina en aquest cas,
sentir aquesta
sensació de la sorra freda fina i veure el delta, perquè esclar, veus el dibuix, una part del delta, veus la part del sud i veus aquell dibuix que et recull, no? I aquella sensació de llibertat també i de bellesa total. Això sol ja val la pena.
I tant, el delta ha aparegut a alguna de les teves novel·les, dels teus llibres o no?
No, el delta no. Però vaja, no ho descarto.
Podria aparèixer a partir d'ara?
Sí, perquè no mai m'he negat a res, o sigui, no sé mai, amb què m'inspiraré. I m'agrada molt el territori, la natura, crec que és un bé importantíssim i és una font de gaudi, d'increïble, no? I de descans, de calma. Jo quan vaig per aquests llocs el que faig molt és descarregar el pensament. M'ajuda molt a desconnectar el pensament, no? Aquest pensament que no para, que ens té a vegades fregits, no? I refregits, i que va amb un vertigen increïble. No és tant a vegades la vida mateixa i el món.
És el run-run.
És aquest run-run interior que dius, a veure com el paro, com l'aturo, com la natura ajuda molt a això. Funciona moltíssim. I bé, és un viatge bonic perquè després, clar, podem aprofitar tornant, al meu cas, com que vaig cap al nord, doncs Rasquera, per exemple, ens vam aturar a Rasquera, que és un poble molt autèntic, a comprar uns pastissets de cabell d'àngel boníssim.
Molt bé, típics de la zona.
Sí, després vam passar per Castellet de Banyoles per veure la ciutat ibèrica, que també m'interessa molt el tema històric, i visitar Tivissa, que és un poble que també és un conjunt monumental que val la pena, preciós, amb tot el poble apinyat a l'entorn de l'església de Sant Jaume, amb colors ocres, és preciós. I després en aquest punt més o menys a prop hi ha l'embarcador del que passa a l'altra banda de l'Ebre, i estaríem a l'alçada més o menys de Miravet. Nosaltres no ho vam fer perquè en aquesta ocasió doncs no teníem temps, però també seria una possibilitat,
una altra opció,
més dies de quedar-nos i anar allà i de fer aquesta opció, que Miravet també ja no cal dir que és un lloc magnífic. també d'una alta intensitat paisatgística.
El demanava jo abans si havíeu, us havíeu aturat a dinar, perquè és veritat que és una zona on hi ha una gastronomia de primer nivell i infinitat de restaurants.
Sí, sí, bueno, m'ho he deixat, m'he saltat al dinars, però realment la zona de les cases del Canà, de la Ràpita, s'hi menja extraordinàriament bé, uns arrossos i uns peixos increïbles. Es menja molt bé. El lloc que vam anar ens va agradar molt, però n'hi ha molts, n'hi ha moltíssims, jo crec que tots estan ben qualificats. Si busques a Google, a internet, tots en general tots tenen altíssimes puntuacions perquè estan especialitzats en això.
Sí, no? Són de primer nivell. Sí. Ens ha citat Camí de Sirga, no? Que és aquesta novel·la d'en Jesús Moncada, per si algun oient, abans de fer una escapada com aquesta...
Se la vol llegir.
Clar que sí,
I
no?
Tant, i tant.
Quants llibres han inspirat un viatge?
I tant que sí, molts, moltíssims. Aquest és un gran llibre. És un dels més importants de Jesús Moncada i realment retrata tot un món, el món de les Ribes de l'Ebre, abans de que hi hagués l'eclosió turística, abans de que, doncs que hi hagués també l'eclosió tecnològica, com era, no? I és bonic també veure el contrast, no? De com és ara, com era abans, tenir aquestes...
Fer la comparativa.
Aquestes idees, mentals, diríem, per poder fer aquesta comparativa entre el passat i el present. I tot és enriquidor, no? I parlar amb la gent, a mi m'agrada molt parlar.
Sí.
Vam xerrar amb molta gent,
És el més important, perquè al final, la majoria de vegades, no, el record que et queda d'un viatge és la seva gent.
Sí, sí, o sigui, aturar-te i preguntar, perquè són un pou d'informació, Recordo un senyor gran ja que passejava, ens va preguntar que està buscant alguna cosa. Sí, a veure, però on anirem més bé passar, perquè jo volia fer un recorregut a tocar el mar, a les cases del Canà, dic, cap al nord o cap al sud? Diu, no, cap al nord no te trobareu camí, que està trencat, diu, l'han d'arreglar. En canvi, cap al sud, tot el que és el passeig des de les cases del Canà fins a arribar a Castelló de la Plana està molt bé.
Sí, sí, sí.
I també es pot fer a peu,
Jo soc molt partidària d'això també, d'enraonar, del contacte.
I després anar a comprar a vegades taronges, anar a comprar mandarines, això també ho vam fer.
Home, vosaltres controleu tot aquest àmbit,
Sí, ens encanta. I, en fi, és una experiència, no?
Doncs, Núria, avui ens has portat de ruta pel Delta de l'Ebre. T'esperem en uns dies amb una nova proposta.
Sí, està a punt.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
A reveure.
Adéu.
A RAC1, Viatge bé. Viviu l'experiència del viatge amb Esther Muñoz.
Ja tenim el periodista de La Vanguardia, en Martí Paola, als estudis de RAC1, amb les seves excuses per viatjar, per sortir de viatge. Martí, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies, Esther.
Com estàs, bé?
Doncs mira, molt content de tornar a sentir aquesta sintonia.
Sí, perquè a més, anima.
Sí.
És animada,
molt, engresca molt.
Sí. Avui, quina excusa ens portes per anar de viatge?
Doncs mira, els nostres oients ja saben que aquí aprofitem les excuses més versemblants per anar-nos de viatge a qualsevol racó del món, i de fet així ho hem fet al llarg de les diferents temporades en el viatge bé, on hem anat a les Bahames, als Emirats Àrabs, a Qatar, al Japó, als Estats Units, a França, a Itàlia...
Molt lluny, sempre molt lluny.
Sí, sempre lluny. Però avui ens anirem a un lloc molt més proper, on, això sí, no deixarà a ningú indiferent.
Sempre hi ha excuses, Tant si és a molts quilòmetres, a hores de vol, a molta distància, com si és al costat de casa, no?
Correcte. I avui, a l'excuses del viatge bé, ens anem a la comarca del Bages. Imagina si ens anem a prop.
Anem a fer enoturisme, crec.
Sí, concretament al pont de Vilomara i Rocafort, amb l'excusa, com bé deies, de veure vi.
Exactament què anem a fer? Alguna activitat en concret?
Doncs mira, com dèiem, volem gaudir del que seria la vinya i el vi, no només a nivell gastronòmic, sinó també a nivell artístic, passejístic i fins i tot cultural. M'explico. La relació vinya i Bages és molt estreta, malgrat que avui la producció vitivinícola no estigui a l'ordre del dia i no sigui un motor econòmic, però sí que ho ha estat al llarg de la història. De fet, es diu per la documentació que encara consta, que en ple segle XIX el Bages era una de les principals comarques productores de vi de Catalunya, perquè plegava entre 27 i 28.000 hectàrees de vinyes, i això encara perdura en els diferents vestigis que s'hi poden trobar, no? I aquí és precisament on volem fer especial atenció amb aquestes excuses. Aquesta gran superfície destinada a la producció vitivinícola va necessitar tota una infraestructura arquitectònica molt singular que necessitava la producció, no?, la indústria del vi per precisament poder produir aquest producte. I per l'ocasió, i al llarg d'una vasta extensió, van construir-se doncs murs, pous, barraques, tines i altres elements amb aquesta tècnica anomenada de la pedra seca.
Uh-huh. Et refereixes a aquests murs de pedra, que és pedra compactada i que veiem sovint a la muntanya?
Correcte, exactament. Durant aquesta època d'expansió del vi, les zones de muntanya anaven o havien de delimitar-se i fer diferents canaleres, pous, tines on emmagatzemar el vi i altres elements que requerien, doncs, això, de molt material. I què passa a la muntanya, Esther? Doncs que una altra cosa no, però que de pedres n'hi ha moltíssimes.
Les que vulguis.
Així que la comarca va esdevenir una zona molt interessant on aplicar aquesta tècnica de la pedra seca, que no deixa de ser això, doncs, pedres encaixades una amb l'altra de diferents formes i que fan, això sí, una, en el cas d'una paret, doncs, un mur compacte, resistent, que en la majoria dels casos delimitava el terreny o contenia la terra de la producció de vinya.
A més, clar, a la muntanya haver de traslladar material i eines tan pesades com aquestes, això és un inconvenient.
I per això la muntanya és el lloc ideal per construir aquesta tècnica, perquè no es necessita res més, en la majoria dels casos sempre, res més que pedres, no? La pedra seca va encaixar molt bé en aquesta zona de la Catalunya central, que avui dia és l'àrea geogràfica on major nombre de construccions precisament de pedra seca que hi ha al país, amb més de 1.700 elements que s'han arribat a comptabilitzar.
Déu-n'hi-do.
I ara, un cop feta la contextualització, que era necessària, és moment de parlar una mica de l'autèntica excusa, que és la proposta que ha fet l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort per fer un itinerari dins el seu terme municipal per donar a conèixer aquest art pedrer i transmetre al turisme la importància que va tenir en aquesta comarca en la producció del vi, no? La vasta extensió de vinyes que hi havia.
Per tant, ens portes un itinerari, una proposta artística i passatgística molt interessant.
En efecte, ja hi ha una ruta establerta i que està funcionant molt bé i que ara l'Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació de Girona, doncs estan treballant per extendre aquest model a altres zones del municipi, aprofitant l'existència d'aquestes construccions tan singulars.
Sí.
Les tines de la Vall del Flaquer centren el recorregut, molt fàcil de fer, circular i apte per tots els públics, que mostra als visitants en general la història, la utilitat que van tenir aquestes construccions i la funció que van complir ara fa gairebé 200 anys. Es tracta d'un dels patrimonis etnològics més importants de Catalunya, perquè ens fem una idea, disposats en petits grups on els agricultors de la zona doncs abocaven el raïm per premsar i dipositant tines situades a un nivell inferior perquè poguessin fer la fermentació.
Clar, aquí ara estem a la ràdio, no? Aquestes coses ens les hem d'imaginar d'alguna manera, perquè no les podem veure.
Sí, però afortunadament, no, els telèfons mòbils, els ordinadors ens poden donar ràpidament la resposta, o sigui que si busquem en el nostre cercador d'internet doncs el que seria la Vall del Flaquer, ens sortiran totes aquestes construccions perquè puguem doncs escenificar-ho una mica i visualitzar-ho millor.
I com és, Martí, que ara en aquests moments sorgeixen aquestes construccions?
Doncs mira, el motiu no és que sorgeixin ara i abans no hi fossin, sinó que hi eren però no es veien. Estem parlant que el sotabosc, la vegetació dels diferents boscos on estaven aquestes construccions de fa 200 anys van quedar cobertes i no van sortir la llum fins precisament als incendis forestals de fa un anyet.
És a dir, que estaven soterrades?
Sí, soterrades o tapades per la pròpia vegetació.
Uh-huh.
Llavors, amb els incendis, van tornar a ressorgir, es van poder veure, i això va omplir o va acabar de completar el catàleg de construccions que hi havia, i d'aquesta manera doncs, el Bages s'ha tornat a posicionar com una de les zones més importants d'aquesta arquitectura de tot Catalunya.
Aquesta pedra seca té alguna particularitat concreta?
Doncs mira, la construcció a base de pedra seca és un art que a l'actualitat molt poca gent coneix, ja que, o sigui, aquest tipus de construcció doncs, requereix d'una destresa artística que, com és lògic, ha anat desapareguent a mesura que les necessitats d'aquest tipus d'arquitectura doncs, s'han vist reduïdes. No obstant això, vam poder contactar amb una de les poques persones que encara avui dia s'hi dediquen, com és en Valentí Escalé, un dels mestres en pedra seca que, dels pocs que queden a Catalunya. I ell em comentava que per aconseguir una bona tècnica es requereix, com tota la vida, decència i que la pràctica doncs, faci el seu efecte. També val a dir que qualsevol tipus de pedra és bona, sigui un còdol de riu, sigui pissarra de muntanya.
Serveix
per fer aquestes construccions, aquests murs. L'únic, això sí, s'ha d'encaixar com si fos un Tetris, no? Jo li vaig dir, això fa pinta una mica d'omplir els foradets, que no quedi cap.
Tot el lloc, eh?
I exacte, va, aquesta similitud doncs, va ser encertada perquè ell ho deia, amb unes petites tenalles doncs, has d'acabar de donar aquella forma que pugui encaixar amb l'altra i al final fer doncs, la construcció o el mur o el que...
Fa molt que s'hi dedica ell, en Valentí?
Doncs mira, per no ser la seva activitat professional amb la que s'hi ha guanyat la vida perquè ens entenguem, doncs sí, 25 anys, i és una persona que últimament, com que és una de les poques persones accessibles que pot explicar doncs, aquest art, es dedica bona part del temps a fer conferències, tallers i explicar el que és l'art de la pedra seca arreu de Catalunya.
És interessant, A més a més, es tracta d'una manera patrimonial, no?, pel que veig, artística, de poder gaudir del vi, que segurament doncs, es pot compaginar còmodament amb la que estem més acostumats, que és la gastronòmica.
Oh, i tant. El Bages s'ha molt ben preparat per oferir un producte de qualitat basat en derivades de la vinya i del vi. A tot aquest patrimoni arriben les experiències enogastronòmiques basades en maridatges, imagina't, no?, amb els vins més singulars de la comarca i les millors propostes culinàries de la zona. Sense oblidar-nos, com no podia ser d'una altra manera, que ara ho vestim tot sempre amb activitats diverses, doncs sense oblidar-nos d'activitats d'aventura i passejades pels diversos termes municipals que conformen la comarca. És una zona on encara perdura la tradició vitivinícola i això es demostra en la quantitat de cellers que es poden visitar-se. Un bon exemple és el celler Abadal, situat en un pis subterrani, en una masia, imagina't, del segle XII, que es conserva pràcticament en el seu estat original. Sense oblidar-nos d'un petit museu que fins i tot té aquesta masia, que l'anomenen de la indústria i el transport, que és una col·lecció privada de la pròpia família. I això és un petit detall de les moltes masies i punts d'interès enoturístic que hi ha a la zona on amb una reserva i això sí, comprovant la disponibilitat prèviament d'aquesta proposta doncs, a les pàgines web doncs, es pot planificar una interessant ruta o programació per passar un cap de setmana i doncs, del més interessant, jo crec,
sí,
no?
Sí, no, la veritat, Martí, és que ens ho van dir des de l'Agència Catalana de Turisme a principis d'any, l'enoturisme ara mateix, aquest any, doncs és un dels puntals del turisme a casa nostra i ho estem veient, no?, perquè cada setmana ens arriben propostes relacionades amb el món del vi i amb aquesta obertura que estan fent els cellers, perquè hi anem, perquè els coneixem en primera persona i perquè gaudim de tot això que tu ens explicaves, no?, de les activitats, de les rutes, però també de la gastronomia i de tot el que envolta aquest món.
Mira, entre aquestes activitats que dèiem, una altra seria, per exemple, la de fer recorreguts a cavall, imagina't, no?, seguint el curs, en aquest cas, del riu Mura, per descobrir doncs, aquest passat vinyer de la comarca i tornar doncs, a descobrir aquest patrimoni que us comentàvem. Són diverses les empreses locals que es dediquen a aquest tipus d'activitats, per tant, és fàcil de trobar i de planificar, com dèiem, diferents propostes. Hi ha una pàgina web de referència que he pogut trobar i en allà hi ha totes aquestes activitats previstes, tant culinàries com d'aventura, com naturals, perquè, per exemple, fins i tot una cosa tan senzilla com cuidar una vinya. També és possible saber aprendre a cuidar una vinya a través de les diferents propostes que organitzen en aquí. Bé, aquest portal que deia, per cert, que és d'especial interès per poder planificar tot això, seria bagesterradevins.cat.
Sí, sí, tota aquesta activitat que la teniu més detallada en aquest portal i, escolta'm, també pot ser una bona opció per sortir en família, per anar sobretot amb canalla, amb nens.
I tant. Un lloc per descobrir natura, per descobrir animals, per descobrir aventures i passar, això sí, doncs un cap de setmana en família i gaudint al màxim d'aquestes propostes, això sí, molt importants, les de casa nostra, que no cal anar ben lluny per passar-nos-ho també.
Està clar. Turisme de proximitat. Martí Paola, periodista de La Vanguardia, moltíssimes gràcies per trobar avui una nova excusa per sortir, per conèixer territori i per voltar pel país. T'esperem molt aviat.
Cuida't. Gràcies, Esther.
Adéu.
Fins aviat.
Fins aquí aquest tercer viatge bé del juliol que us ha portat fins al Delta de l'Ebre, Galícia i la comarca del Bages. Salutacions meves i del Daniel Puntiprats a la realització tècnica. Aprofiteu el que queda de cap de setmana i ens retrobem el proper dissabte 22 de juliol a les 3 i 3 de la tarda. Fins aleshores, que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve.